Són les 8 del vespre.
A Ràdio Estel, un toc de cultura.
Us convido a veure una obra poc coneguda de William Shakespeare, Timó d'Atenes, que protagonitza Julio Manrique i que s'ha presentat a la Biblioteca de Catalunya. Sergi Pompermayer i David Selves, adaptadors de l'obra, s'han aprofitat de la visió de futur de Shakespeare i han convertit Timó d'Atenes en una brillant al·legoria del moment present. La història de Timó d'Atenes presenta el personatge principal com un llibertí, idealista, generós, confiat en l'amistat, avesat a valar fiar, sense donar mai una ullada als comptes vermells, amb la butxaca foradada i sense afany egoista. Tots els que l'envolten són els seus amics i ell els protegeix, els amoroseix, els tracta com si fossin criatures consentides i els afalaga amb floretes i regals, fins que la realitat s'imposa i el crac fa estralls i deixa Timó en la ruïna i la desesperació quan veu que els amics a qui tant havia ajudat se n'aparten i fugen d'estudi quan els demana suport per cobrir els deutes i les hipoteques que l'ofeguen. Un dels canvis substancials de l'adaptació de la companyia a La Brutal és que la situa a l'Atenes actual i es fa inevitable el ressò de l'última gran crisi grega. S'hi redueixen alguns dels personatges secundaris i es canvia el secretari, Flavi, per la secretària i la dona de confiança, Flàvia, interpretat per Marta Marco, que vetlla per la hisenda, la caixa, la borsa i les propietats. També el poeta de l'obra es converteix en una novel·lista, l'actriu Mireia Eixalà, que fa parella amb el pintor, d'estil abstracte. Timó, doncs, viu envoltat de la gent de l'art, de les lletres, del món econòmic i de la política. L'obra Timó d'Atenes és de Julio Manrique, protagonista absolut, que fa d'aquest Timó contemporani un individu creïble en l'etapa de luxe i ostentació i que el converteix en un perdedor insubornable, amb escenes carregades de violència, angoixa i deliri. A la segona part, quan perd els estreps, quan apareix l'home del frac i opta per crear-se el seu propi particular mite de la caverna per dominar i combatre des de la foscor interior la llum de l'exterior. Recordeu, doncs, aquest espectacle de tall clàssic, però revestit de contemporani, Timó d'Atenes, de la companyia La Brutal, amb Julio Manrique, Marta Marco i Mireia Eixalà en els principals papers, últimes funcions, a la Biblioteca de Catalunya.
Les novetats escèniques amb Andreu Sotorra.
Ràdio Estel.
Del 6 al 23 de novembre, 11a mostra de cinema espiritual. Demà diumenge al Centre Parroquial Sant Vicenç de Sarrià a les 8 del vespre, Quédate conmigo, de Michael McGowan. La història d'una parella d'ancians que s'enfronta a les autoritats per tal de poder construir la casa on volen passar els seus últims dies. 11a mostra de cinema espiritual. Més informació a gencat.cat/afers religiosos. Ho organitza la Direcció General d'Afers Religiosos amb la col·laboració de la Filmoteca de Catalunya.
Hola, sóc la Marina Rossell. El dia 27 de novembre ens retrobarem de nou a la nit. Jo també hi seré. Serà un goig.
El proper 27 de novembre tots farem 20 anys amb Ràdio Estel i 35 amb Catalunya Cristiana. T'esperem per celebrar-ho a la nit de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana, el 27 de novembre al Centre de Convencions Internacional de Barcelona. Informa't de com fer la reserva a lanit@radioestel.cat i al 93 409 27 70, 45 euros per persona. La nit de Ràdio Estel i Catalunya Cristiana. I creus? Vine.
¿Estás en el paro? ¿Has agotado la prestación social o estás a punto de hacerlo? En Cáritas hemos creado Feinam Cor, un servicio de acompañamiento en la búsqueda de trabajo. Llama al 93 114 90 47 o entra en www.caritasbcn.org. Feinam Cor, el programa de inserción laboral de Cáritas Diocesana de Barcelona.
Música.
Al Centre Comercial Sant Eloi, a Andorra, hem modernitzat les nostres instal·lacions. El Centre Comercial Sant Eloi, el de tota la vida, es modernitza. A més d'alimentació, drogueria, perfumeria, farmàcia, tabacs, llar i benzinera, al nostre supermercat hi trobaràs productes frescos d'alta qualitat. Som representants a Andorra d'Espar i Monoprix. Al Centre Comercial Sant Eloi trobaràs qualitat en el producte, en el servei i en l'atenció personalitzada. Centre Comercial Sant Eloi, a la carretera de la Seu, a Sant Julià de Lòria, Principat d'Andorra.
Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. Catalunya Central, 93.7. Garraf, 96.8. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6.
Tortosa, 90.1. Vic, 98.4. Catalunya sense barreres. Un programa de la Fundació 11 i el Fons Social Europeu. Amb la direcció d'Anna Hernández.
Hola, bona tarda, amics i amigues de la ràdio. Iniciem una nova edició de Catalunya sense barreres, el programa de política social que dona veu a les persones amb discapacitat i malaltia mental. Us saludem en aquest cap de setmana del 22 i 23 de novembre, una setmana en què l'ONCE i la seva fundació han presentat Illunion a tot l'estat.
Hace más de 25 años en la ONCE y su fundación nos propusimos un reto. Que las personas con discapacidad tuvieran un empleo digno, justo y comprometido con la sociedad. Una labor que ha sido reconocida por todo el sector empresarial y que ha ganado la medalla de oro al mérito en el trabajo. Y para seguir creciendo, la ONCE, su fundación y toda su red de empresas sociales juntamos fuerzas. Te presentamos Illunion, una red de empresas presentes en más de 50 líneas de negocio y líderes en sectores como el sociosanitario, el industrial, el tecnológico y el turístico, entre otros.
I avui també volem comentar-vos en portada a Catalunya sense barreres el naixement d'Odismet, un observatori sobre la situació laboral de les persones amb discapacitat a Espanya. Ens informa la Montse Faus.
Només una de quatre persones amb discapacitat està ocupada a Espanya. Així ho indica l'informe cero de l'Observatorio sobre Discapacidad y Mercado de Trabajo en España, Odismet, presentat per Fundación 11. Odismet és una iniciativa articulada per FSC Inserta en el marc del programa Portalento, cofinançat pel Fons Social Europeu i que persegueix constituir-se en el principal referent per a l'anàlisi ocupacional de les persones amb discapacitat a nivell estatal. Així doncs, l'informe recull les dades fonamentals sobre l'evolució i les tendències en el mercat de treball en relació a les persones amb discapacitat, analitzant els principals indicadors i descrivint el panorama ocupacional. Podeu trobar tota la informació a www.odismet.es.
Repassem ara els continguts del programa, on, com cada quart cap de setmana de mes, tenim els estudis La Maria Vilà amb l'espai de voluntariat i discapacitat. Aquesta vegada ens parlarà, juntament amb la Carolina Omar, d'una aplicació tecnològica que vindrà a modernitzar molt i molt el món del voluntariat. També ens acompanyarà a Ràdio Estel la Núria Sanz, directora de FSC Inserta a Catalunya i Balears. Ve a presentar-nos la segona part del pla No te rindes nunca, destinat a pal·liar l'atur en el col·lectiu de joves amb discapacitat. Ja en temps de tertúlia de persones usuàries de cadira de rodes abordarem el tema de les pensions. Els nostres companys i companyes cadiraires ens explicaran, entre altres coses, com s'accedeix a una pensió per discapacitat física, si és el seu cas o no, i si poden sortir endavant amb aquests ingressos de les pensions. Amb tot això i més, iniciem el programa al costat del Toni Huguet, al control de so. Comencem. Tot seguit, seguit, la historiadora Carmina Corominas ens apropa la figura del primer oftalmòleg que va practicar la tècnica de la cirurgia de cataractes. Una operació ben habitual avui en dia, que es remunta al segle XVIII amb el nostre protagonista, Jacques de Biel.
Bona tarda. Jacques de Biel, mentre estudiava anatomia, va decidir anar a Marsella després d'una epidèmia de pesta. Va rebre el seu màster en cirurgia el 1722. El 1728 es va dedicar a l'oftalmologia. El 1734 va tenir la seva primera cirurgia dels ulls a través de la utilització de l'extracció de la lent que li permetia convertir-se en el primer en la tècnica de la cirurgia de cataracta. El 1749 va ser nomenat cirurgià oculista del rei de França. Això li va permetre no només assistir al monarca, sinó també les famílies reials d'Espanya i dels Habsburg. El 1747 va realitzar la primera cirurgia moderna de catarata, fent una incisió a la còrnia per eliminar la lent. El 1752 va informar sobre els seus casos a l'Acadèmia Francesa de Cirurgia. El procediment de David Biel requereix diversos instruments, incloent un ganivet de la còrnia, forceps, tisores, una agulla roma i espàtula. Durant el postoperament, els ulls estaven banyats en una barreja d'aigua i vi coberta amb un embenat de cotó i els pacients estaven obligats a posar d'esquena en una habitació fosca durant aproximadament 8 dies. This is the place to be on a night like this. The moon is shining on the silver sea where lovers kiss.
Catalunya sense barreres, el programa de política social de la Fundació 11 i el Fons Social Europeu, amb la direcció d'Anna Hernández. I saw you in the film for just 2 seconds. A documentary set in heaven where the hipsters roll like children and the writers roll like dogs. On rugs, in beds, and on
bé, doncs, encetem els continguts d'aquest cap de setmana del Catalunya sense barreres del 22 i 23 de novembre, molt ben acompanyats, perquè ja hi som dins de la secció de voluntariat i discapacitat, un espai que fem gràcies a la col·laboració de la Maria Vilà. Maria, què tal? Bona tarda.
Molt bé, molt
benvinguda.
Bona tarda. Sí, sí.
Escolta'm, recordem una miqueta als oients la finalitat de la teva secció. Per què cada mes volem parlar de voluntariat i de discapacitat i des d'una perspectiva molt del segle XXI?
Sí, perquè normalment quan es parla de voluntariat i discapacitat, doncs es pensa en les persones amb discapacitat com a usuaris d'aquest voluntariat, no? Com a receptors d'aquesta funció de voluntariat. I aquí volem donar una mica un gir, un canvi de perspectiva, no? I enfocar el voluntariat respecte a les persones amb discapacitat com a agents actius d'aquest voluntariat, no? Com a persones voluntàries i que fan moltes vegades i poden fer el voluntariat, quasi pràcticament qualsevol tipus de voluntariat.
De fet, recordem que al primer espai vam parlar de l'Escola d'Adults de la Verneda. Vaja, va venir una persona amb discapacitat intel·lectual que va estudiar en aquesta escola i sí, que ara fa de voluntària i ajuda una altra companya a aprendre a llegir i escriure.
I tant.
Això s'empoderà, eh?
Això s'empoderà i el voluntariat pot ser un mitjà d'empoderament de qualsevol persona i sobretot de les persones amb discapacitat perquè moltes vegades se'ls priven aquest tipus d'oportunitats, no? Uh-huh. Mitjançant el voluntariat poden tenir oportunitats diferents i poden créixer i poden accedir després a altres tipus d'oportunitats pues, laborals o d'altres tipus, sí.
Però com que tu te superes de més en més, avui m'has portat un tema supermoderníssim. És una aplicació tecnològica per gestionar voluntariat, es diu Instant Karma, i a més s'acaba de presentar en un congrés de ciutats intel·ligents.
Sí, ens posem aquí a l'última tecnologia, eh? A l'última estem a Catalunya sense barreres.
Tu t'has vingut acompanyada de la cofundadora i directora de voluntariat d'Instant Karma, que és la Carolina Omar, que és una persona amb una llarguíssima trajectòria al terreny de la política social. Carolina, bona tarda, benvinguda.
Bona tarda.
I ben trobada.
I tant, que feia temps que no ens retrobàvem aquí sense barreres.
Tot i que avui parlem d'aquesta aplicació tecnològica que presenteu, Carolina, jo no puc evitar preguntar-te com veus els serveis socials a Catalunya.
Bueno, és un moment en general a Catalunya, a Espanya i jo diria fins i tot a Europa molt complicat, no? És un moment de moltes restriccions pressupostàries i ha tingut un impacte molt directe amb la reducció, inclús l'eliminació de molts drets socials que s'havien conquerit en els últims 15 i 20 anys a Espanya, a Catalunya i a Europa, no? I per tant és un moment molt complicat, sobretot perquè no li veiem la sortida, no tant perquè el moment sigui complicat ara, que fins i tot tots podem entendre que, escolta, vull dir, que quan venen maldades, doncs, d'alguna manera ens hem de sacrificar tots, sinó perquè no li veiem la sortida, no? I és potser el que ens genera més inquietud, no? I més incertesa de cara al futur, no? Quan es recuperaran aquestes conquestes perdudes, no?
Sí, sí. La Carolina Omar va tenir responsabilitats a l'Institut Català d'Assistència i Serveis Socials de la Generalitat de Catalunya. Com han canviat les coses en uns anys?
Molt han canviat, Anna i Carolina?
Bueno, són temps molt difícils, ja ho estem veient, no? Plens d'incerteses i no és fàcil. Jo sempre dic que no m'agradaria estar en aquests moments en el paper de molts dels gestors públics que hi ha en aquest
moment. Ara no voldria ser-hi
a
l'ICAS.
Jo no he dit que no volgués ser-hi, he dit que no m'agradaria ser-hi. És un moment molt complicat, no? És molt difícil.
Bé, doncs anem a parlar d'aquesta aplicació tecnològica, Instant Karma. Quin nom?
Ah, és un nom que això va al karma, no?
Posar-nos
de bona onda, no? És, bueno, comença tu, Carolina, què és Instant Karma?
Bueno, no, jo sempre dic, no, la traducció més directa, no, que seria aquest moment kàrmic, que és aquest moment que tots tenim al llarg del dia, no, en el qual pues, sentim d'alguna manera el desig de fer alguna cosa que tingui un efecte positiu, no? Que comporti una acció, un pensament que comporti un benefici o alguna cosa que serveix pels demés i alhora serveix per tu mateix.
En què consisteix l'aplicació?
L'aplicació, en el fons, és una cosa molt senzilla. És a dir, el que hem fet és utilitzar els mitjans tecnològics que hi ha avui en dia per posar-los al servei d'una finalitat, en aquest cas una finalitat social, orientada al voluntariat. ¿Vale? L'aplicació és un sistema tecnològic que posa en contacte persones que volen fer de voluntari amb entitats que estan buscant aquesta persona i, a més, permet també a les empreses desenvolupar projectes de voluntariat corporatiu en el si de les seves empreses, oferint als treballadors la possibilitat de fer de voluntaris.
Sí, entenc que si és una aplicació, anirà a una tablet, a un smartphone...
Sí, sí, de moment encara està als inicis, perquè just ho hem presentat ara, és una aplicació web que es pot gestionar des d'un smartphone, des d'una tablet, però en un futur molt pròxim serà una app que et descarregaràs, com et descarregues el WhatsApp o et descarregues qualsevol altra aplicació, i funcionarà bàsicament des dels smartphones i tablets, sí, sí.
Per tant, la persona ha de tenir un cert interès, no?, en descarregar-se una aplicació de voluntariat. Creus, Carolina, que això, diguéssim, motivarà?
Nosaltres creiem que sí, que això motivarà sobretot a persones que fins ara han trobat obstacles per fer de voluntari de la forma tradicional, no? És a dir, avui en dia una persona que vol fer de voluntari doncs es posa en contacte amb una entitat, fa un procés de coneixement, fa un procés d'aproximació a l'entitat, fa un procés de formació, i fins que aquesta persona comença a fer de voluntari, a més, normalment doncs passa doncs un mes i mig, vale? És un procés d'aproximació que, sobretot per la gent més jove o la gent que està més habituada al món de la tecnologia, se'ls fa molt llarg, no? Si, els que tenim fills, sobretot, no? Que veiem com tot és ahora, al momento, sí. Y hace cinco minutos fue el pasado, no?
Sí, sí, tal qual,
la gent vol les coses ara, en aquest moment, i per fer-ho ja, no? I aquesta aplicació el que permet és això, ¿vale? És a dir, que puguis fer de voluntari. Nosaltres tenim un eslògan que diu des de qualsevol lloc i en qualsevol moment. Per això és una aplicació mòbil, perquè tu pots baixar en el teu telèfon, en l'smartphone, i automàticament des de qualsevol lloc, des del metro, mentre estàs, bueno, tens un temps de lleure quan estàs sortint a la feina, estàs a la biblioteca, o des de qualsevol lloc et pots connectar i pots trobar una oportunitat per fer de voluntari en aquell lloc sense necessitat de desplaçar-te.
Imagina't que estem, no sé, esperant que vingui l'autobús i no ve. Llavors dius, mira, em baixo aquesta aplicació. Què faig amb ella?
Doncs busques els projectes primer, busques un projecte o automàticament, com que ja t'has donat d'alta amb un perfil, l'aplicació et posa en contacte amb diferents projectes que pots desenvolupar en aquell mateix moment, no? Pues tradueix-me això, si pot, per exemple, ets bilingüe, o com nosaltres, que tots som bilingües català-castellà, fes-me les correccions per la pàgina web, o dissenya'm, perquè hi ha molts programes de disseny que ara es fan directament des del mòbil. Fes-me, pots fer un cartell per aquest acte d'aquest dia? Hi ha moltíssimes coses que es poden fer avui en dia amb els smartphones.
O sigui, tot està relacionat amb voluntariat tecnològic?
No necessàriament,
no té per què.
Vull dir que potser estàs col·laborant amb una entitat i el que et demanen és que truquis a una persona perquè ets la seva parella, el seu acompanyant, i és una estona de conversa el que necessita aquella persona. I senzillament has de parlar. Pots utilitzar l'smartphone per fer-ho, pots connectar-te a l'Skype per tenir una conversa telefònica.
Heu estat hàbits, aquí, perquè realment esteu introduint-vos en un temps... o sigui, vosaltres heu observat molt el que fa la gent al carrer, no? I heu comptat el temps i heu pensat, ostres, com colo aquí...
El voluntariat i el servei a les persones, sí,
efectivament,
sí, a les entitats.
A més, molt útil per les noves generacions, sobretot, no?
I tant.
Amb hàbits
per
molt diferents.
Per les noves generacions i per les antigues també, no? És a dir, per exemple, avui en dia moltes persones grans que estan... molt vinculades al món tecnològic i que s'han format i s'han preparat, no?, per conèixer les noves tecnologies. Jo en conec moltes experiències, no?, de persones grans que s'estan implicant en projectes de voluntariat a partir de l'ús de les tecnologies, doncs a presons mateix, o donant suport a nens, o en l'àmbit de la discapacitat, i tot amb l'ús de les noves tecnologies. No és només una cosa pensada per jove, evidentment, la gent jove està més acostumada, no?, ho té més per la mà, no?, però no només la gent jove. Avui en dia aquí no té un smartphone.
Carolina, em podria descarregar ara Instant Karma?
Ara mateix el que podries és entrar a la web, perquè en aquests moments només hi ha la versió web de l'aplicació, i podries donar-te d'alta com a voluntari, i a més estaríem encantats de que ho fessis.
Ho has de fer, Anna. De fet, ho has de fer.
Vale, doncs digue'm la pàgina web, Maria. Bueno, aquesta pregunta és una mica òbvia, perquè suposo que és el nom, però així la dius.
Sí, és www.instant-karma.co.
Molt bé. Entrem aquí i ens hem de registrar i donar d'alta com a perfil, diguéssim.
Com a perfil de voluntaris, en aquest cas. Si algú té una entitat, es pot donar d'alta un perfil d'entitat, no? Per cercar voluntaris i per crear un projecte i gestionar-lo des de la nostra aplicació.
Però aquesta és una primera fase perquè vosaltres fareu una aplicació mòbil, com esteu explicant, i com heu portat a la Smart City Congress. No sé com ha rebut el públic el tema... Perquè allà tot és molt modern, eh? O sigui,
allà
hem d'anar amb coses potents.
Mira, jo crec que nosaltres hem sorprès una mica, perquè, clar, en general, qualsevol empresa o companyia que pensa en tecnologia, pensa que la tecnologia serveix per fer alguna cosa i per alguna persona o per alguna persona que la utilitzarà, aquesta tecnologia, no? Instant Karma ho fa a l'inrevés, no? És a dir, el primer és la persona i la tecnologia és un mitjà, no? Jo crec que en aquest congrés el que s'ha vist era una mica això, no? És a dir, nosaltres no anem a vendre una tecnologia. Nosaltres hem anat a explicar que per canviar el món necessitem la teva col·laboració com a voluntari.
Ja. I com ha reaccionat el públic?
Doncs fantàsticament. La gent es quedava molt i molt sorpresa, no? Perquè estàvem al costat de robots, de simulacions
amb drons...
Sí, sí, tot tipus de tecnologia d'aquestes que et deixen... que sembla una pel·lícula de ciència-ficció, no? I nosaltres estàvem allà enmig amb els nostres voluntaris, les nostres persones amb discapacitat que van fer de voluntaris amb nosaltres... I, clar, es quedaven una mica descol·locats, no? I de seguida ens deien, i què és això, no? I com ens apuntem, i què es fa? Érem com la tecnologia diferent, no?, d'alguna manera.
La humana, no?
La humana, sí, sí.
Molt bé. Com pot beneficiar aquesta aplicació futura, Instant Karma, les persones amb discapacitat, Maria?
Doncs jo crec que pot ser molt i molt útil, sobretot a les persones que tenen algun tipus de problema de mobilitat, no? Persones que tenen dificultat per accedir a segons quins indrets, no? per moure's en general, pues això pot ser una fantàstica oportunitat per poder fer el voluntariat des de casa seva, no? I per el que dèiem al principi, no? D'empoderar les persones, de donar-los aquesta oportunitat de voluntariat, no? perquè puguin desenvolupar les seves habilitats, donar-los les màximes facilitats, que també la tecnologia treballi per les persones amb discapacitat i en aquest cas les ajudi a portar a terme aquest voluntariat.
Entenc que serà accessible l'aplicació, Carolina.
encara no ho és del tot. Encara no tenim el lector, tal... O sigui, no ens facis un examen encara, perquè acabem de néixer.
Vale.
Acabem de néixer, però ho serà molt aviat. Molt, molt i molt aviat.
Fes les coses... objectius. És un dels compromisos d'instancar-me justament per això, no? Perquè pensàvem que per totes aquelles persones que per algun motiu tenen, diguem-ne, dificultats de desplaçament, aquesta aplicació podria ser una oportunitat per exercir un dret, que és el que tots tenim, de fer de voluntari i tenir una eina que ens ho permet, no? Uh-huh. Evidentment ha de ser completament accessible.
Molt bé. I compto amb això, eh? Sobretot que els secs puguem llegir amb els jaus i aquestes coses que posem als ordinadors i tot això. I no, no parlem de les persones sordes, clar. Les entitats, com es beneficiaran també d'aquesta aplicació mòbil?
Doncs clar, és una eina de visibilització increïble, perquè això serà la revolució, Anna. O sigui, dintre d'equip molt poquet, tothom tindrà el seu perfil d'Instancarma i serà una xarxa social, com el Facebook, com el Twitter, que tothom tindrà el seu perfil. Aleshores, l'objectiu és que quan una persona fa un voluntariat a Instancarma, doncs surt, apareix allà i apareix que el fa amb aquella entitat. Llavors serà un mitjà de visibilització increïble per a aquestes entitats. També un mitjà de gestió, perquè són darrere de l'entitat, al back office, no? Hi ha tota una sèrie d'eines de gestió dels projectes, de gestió dels voluntaris, que també facilita l'entitat. També d'anàlisis, que és una cosa que les entitats moltes vegades no tenim temps de fer. Posar-nos a analitzar quants voluntaris han fet aquest projecte, com l'han fet, quants han continuat, totes aquestes coses que són molt importants a l'hora de, per exemple, de presentar projectes i que moltes vegades no tenim temps de fer-les. I això és una cosa que l'eina farà també per nosaltres.
Com per no tenir un perfil d'Instancarma, eh? Potser no tens Facebook i, bueno, criticant una mica, no estàs al món i tal, però si no tens un Instancarma, aquí pot passar de tot, eh?
Bueno, estaria molt bé que algun dia algú digués, tu ets un Instancarma, que vol dir, ets una persona solidària compromesa.
Efectivament.
Seria fabulós, no?
Per tant, entenc, Maria, que tu, amb la teva visió internacional del projecte, ja estàs pensant més enllà de les nostres fronteres.
I tant, Anna, estem ja apuntant a Europa, sobretot, i d'aquí molt poquet a tot el món, sí, sí.
Molt bé, doncs Carolina Omar i Maria Vilà, moltíssimes gràcies per haver-nos acostat a aquesta aplicació tan moderna, Instancarma. Ja estem veient com ens posaríem de nom en el perfil. Els cadiraires podíem obrir-nos un perfil cadiraires Instancarma, què us sembla?
I tant, i content, eh?
Doncs moltíssimes gràcies per ser-hi amb nosaltres. A tu, Maria, et veig al desembre, oi?
Sí, d'aquí sí? Molt poquet ja. Vinga. No queda res.
Doncs una osada ben forta, Carolina.
Gràcies,
que vagi
a mi,
bé.
Igualment.
Vinga, nosaltres continuem. Ara ens quedem al costat de la Mercè Guiu i després, notícies.
El calidoscopi de Mercè Guiu.
D'un lloc anomenat Universitat Emocional només pot sortir-ne projectes impactants. És el cas de Lo Imaginable, Lo Inalcanzable, un programa que ha ajudat a sortir del seu aïllament 32 nens i nenes autistes de Còrdoba, gràcies a les seves interaccions amb 28 artistes. Pintors, dissenyadors, escultors, obriren vies de comunicació amb ells i elles per tal de trencar les barreres creant mons de coses que els hi agraden. La geometria, els animals, els contes o els secrets del firmament van ser alguns dels temes escollits. 9 mesos de convivència que han donat tan bons resultats que animen els organitzadors a portar el seu projecte a d'altres ciutats. L'art és, per definició, diferència i exploració més enllà dels límits de la realitat. I em pregunto quantes realitats existeixen darrere l'aparentment tangible, tantes com persones. Artistes i persones amb discapacitat o malaltia mental sovint pateixen les conseqüències de la incomprensió per no ajustar-se al sistema. Deixem que la creativitat alliberi el nostre esperit i ens ajudi a créixer com a persones i a ser més feliços.
Catalunya sense barreres. Tots els dissabtes de 8 a 9 del vespre a Ràdio Estel. Amb la direcció d'Anna Hernández.
I continuem destacant ara la trajectòria d'una persona emblemàtica per al sector de la discapacitat a Catalunya i la resta de l'Estat. Un amic molt estimat al programa, en Josep Maria Ballesteros, ens ho explica la Montse Faus.
El president de COCENFE Catalunya, Josep Maria Ballesteros, ha rebut recentment el Premi Fermi 2014 a la trajectòria associativa. Va ser en un emotiu acte en el qual es va recordar la seva trajectòria marcada per més de 40 anys d'activisme a favor dels drets de les persones amb discapacitat i de la seva plena integració en tots els camps de la societat. Envoltat per la seva família i pels seus companys de les entitats de la discapacitat, Josep Maria Ballesteros va rebre la distinció de mans de Luis Cayo, president del CERMI, màxim òrgan de representació de la discapacitat a Espanya. Durant el lliurament, Cayo va dir que Ballesteros és un referent moral de compromís actiu i eficaç amb el canvi social que necessita el col·lectiu. Amb Luis Cayo, la taula presidencial de l'acte estava integrada per diverses autoritats. The city is my jungle jam. Look at this big great world that we're living in. There's lots of fun to be had on these streets. We can take a ride, just you and me, it's a jungle jam. Doncs continuem amb els continguts del Catalunya sense barreres d'aquest cap de setmana, del 22 i 23 de novembre. Ara, com que és quart cap de setmana de mes, toca Espai d'Integració Laboral, que fem conjuntament gràcies a la col·laboració d'FC i Inserta. Amb nosaltres es troba als estudis la Núria Sanz, que és directora a Catalunya i Balears. Què tal, Núria? Benvinguda.
Hola.
Que bé tenir-te aquí. La Montse Faus volia fer-te moltes preguntes i al final li he dit, vinga, passa, va, i estàs amb mi. Montse,
hola,
què tal?
Bona tarda.
Sí. Bé, avui parlem de la segona part del pla No te rindas nunca, 2, que va destinat, Núria, a pal·liar l'atur en joves amb discapacitat.
Exacte, és un pla que van començar el 2012, però realment la situació d'atur dels joves amb discapacitat continua sent, doncs, greu. Per tant, el que fem és una segona campanya, que més tard ja us aniré explicant les diverses accions, per animar precisament els joves a que entrin al mercat laboral i donar-los un cop de mà en la recerca de feina.
Actualment, Núria, quants joves amb discapacitat són a l'atur?
A veure, les darreres dades oficials que tenim són del 2011. Aleshores, hi havia 76.000 joves menors de 25 anys, dels quals només el 35% estaven actius, és a dir, que només el 35% buscaven feina o ja en tenien. I la taxa d'atur, el 2011, que per tant ara pot ser una mica més alta, es situava al 14,5... els que treballaven,
sí,
estaven al 14,5%. És a dir, un percentatge molt, molt baix.
Sí, més del 80% a l'atur.
Si treballaven... O a l'atur si buscaven feina o gent que ja directament ja ni s'ho havia plantejat.
I per quines raons hi ha aquesta xifra tan elevada, Núria?
A veure, per una banda, és cert que la població sense discapacitat, la població general jove, ja té una taxa d'atur molt elevada.
50%.
Del 50%. Sí. I sempre, malauradament, dintre l'entorn de les persones amb discapacitat, aquestes taxes són més elevades. Què passa, a més? Doncs que ens trobem que la manca d'opcions que veuen les persones, a dir, començaré a buscar feina i no trobaré feina perquè els meus companys sense discapacitat ja no en troben, fa que molta gent doncs ja ni tan sols faci aquest intent de fer la recerca de feina, que precisament és el que nosaltres volem pal·liar.
Clar, Núria, però tu m'has comentat dades de 2011, 14% treballen de joves.
Exactament. Joves menors de 25 anys.
Sí.
Nosaltres estem... El programa l'adrecem a joves fins a 29 anys.
Però menors de 25, només el 14%
exacte,
treballa.
Uh-huh.
I aquest programa, el Pla No te rindes nunca, ha funcionat ja, ja ha tingut una primera part, per tant, teniu unes dades també que ens podeu oferir, no?
Exacte, mira, és un programa del 2012 al 2015, i a la meitat del programa nosaltres ja havíem incorporat a la borsa a 6.300 joves, dels quals hem fet una formació específica amb ells, al voltant d'unes 3.400 persones, i els hem aconseguit feina per 1.550. Això a la meitat del programa.
Sí. O sigui, 6.000 joves que fins ara no estaven actius s'han incorporat d'alguna manera, via formativa, alguns han treballat, 1.500, al pla No te rindes nunca.
això mateix.
Sense el pla, on serien aquests 6.000 joves?
Doncs no vull ni pensar-hi. Doncs podria ser que estiguessin a casa. Òbviament, confiem que alguns d'ells sí que haguessin estat buscant feina.
Sí.
Però realment aquí hi ha una tasca important de motivació i de fer arribar el missatge de que realment és possible. Precisament el pres diu no te rendes nunca en aquest sentit. De...
Clar.
Un jove amb discapacitat a l'atur serà una persona amb discapacitat a l'atur el dia de demà?
Crec que no. Crec que no perquè, doncs, sortosament estem posant-hi remei, és a dir, estem fent actuacions específiques perquè aquests joves s'incorporin al mercat laboral. Són el nostre futur, per tant, sigui com sigui, doncs no ha de poder ser possible que continuïn a l'atur i que en algun moment o altre, doncs, entre tots hem d'aconseguir que tingui una primera oportunitat.
I com afecta psicològicament al jove i a la persona amb discapacitat el fet de no poder incorporar-se al món laboral?
Mira, una miqueta és el que et traslladava abans. Un desànim, en el sentit de dir, doncs, està molt difícil, no ho aconseguiré. I per altra banda, també és cert que ens estem trobant amb molts joves que, malgrat això, no, continuen amb aquest esperit de lluita, de dir, doncs, sigui com sigui, he d'aconseguir aquest objectiu, per tant, poso tot el meu saber fer i tiro endavant.
Hi ha un spot a les xarxes socials, un vídeo, vaja, a YouTube, que hem reproduït aquí a la ràdio, amb so, per això, que representa el pla No te rindes nunca. L'escoltem, Núria?
Molt bé,
sí?
Endavant.
Pues vinga, són així.
Me llamo Daniel. Odio el wasabi los domingos por la tarde. En mis ratos libres me gusta tocar la guitarra e ir a la montaña. Juego al baloncesto y estuve en los últimos Juegos de Londres. También hago ciclismo. Hago el mejor gazpacho de España y alrededores, es decir, del mundo. Soy realizador y productor. Y además tengo otra gran ventaja. Hay importantes beneficios fiscales para la empresa que me contrate.
Somos parte de la generación mejor preparada de la historia.
Así que en el más egoísta de los sentidos, aprovechad.
Somos rentables.
Somos eficaces.
Somos la caña.
No te rindas nunca. Plan para la inclusión laboral de jóvenes con toda la capacidad. Apúntate y llévate el mejor gazpacho de España y alrededores.
Això del gazpacho, Núria, què vol dir?
Doncs que aquells joves amb discapacitat que s'apuntin al portal i ens enviïn les dades, si són els primers, doncs rebran un gazpacho.
Tot per motivar-los, no?
Exacte.
Vinga, endavant, llavors. Les xarxes socials, dèiem que és un dels principals canals que feu servir per arribar al jove, clar.
Exacte. A veure, ens hem d'adreçar als joves pels canals que fan servir habitualment, doncs, que són doncs, internet, mòbils, xarxes socials, i per tant doncs, són aquests canals, perquè l'important és arribar al jove i que se n'adongui que realment és viable, que és possible.
Accions concretes del pla No te rindes nunca en aquesta segona fase.
Mira, mantenim unes primeres accions que continuen sent iguals que la primera, que és tot un pla d'actuació de conèixer el jove, oferir-li opcions de formació, recolzament per engegar una idea de negoci i tota la part, òbviament, d'acompanyament a la recerca de feina. Aquest pla, òbviament, aquesta part és molt important i continua en tot aquest camí. A més, estem fent unes accions per arribar a aquests joves, a banda de les xarxes socials, en viu i en directe. De fet, estem al llarg de tot Espanya, es faran 98 trobades amb un coach especialista en temes de motivació, de joves i d'ocupació. De fet, doncs, jo diria que la gran majoria d'ells, si no el 100%, a més són atletes paralímpics. Per tant, la seva experiència personal realment és molt enriquidora.
Clar.
I el que volem és realment això, motivar tots aquests joves perquè no tirin la tovallola, ja que són la canya, perquè són la canya, doncs...
Deien, som la generació més formada també en els joves amb discapacitat,
sí,
eh?
Sí, exacte. Uh-huh.
Doncs què ha de fer un jove amb discapacitat que vulgui afegir al No te rindes nunca?
doncs hauria d'entrar a la web, les 3W/noterrendasnunca.org, i a través d'allà, doncs, fins a arribar al currículum.
És fàcil, no? Llavors, noterrindasnunca.org és el punt de trobada per tots els joves amb discapacitat que vulguin informar-se o trobar una feina a tot l'estat, servei a tot l'estat, també aquí a Catalunya, per suposat. Sí? Perquè imagino que el portal és únic, però vosaltres després ja distribuïu segons la zona, no?, del candidat.
Sí, exacte. Es presta el servei a tota Espanya i aquí a Catalunya, doncs, òbviament, a través de l'equip d'aquí.
Molt bé, Núria Sanz, directora de FSC Inserta Catalunya i Balears, moltíssimes gràcies per haver vingut als estudis. Ara ens quedem amb ofertes laborals, també, que anunciem cada setmana. Ho saps, oi?
Òbviament. Per això estem aquí i són la mostra de que cada dia hi ha oportunitats.
Molt bé, doncs escoltem aquestes oportunitats laborals, noves oportunitats laborals per a persones amb discapacitat en situació d'atur, amb la Dolors García. Bona tarda, Dolors.
Molt bona tarda, Anna. Comencem ja amb les ofertes d'aquesta setmana. Per la zona de Barcelona estem buscant un perfil de recepcionista amb un nivell fluid d'anglès. Es requereix experiència prèvia en posicions similars i realització de tasques de back-office. S'ofereix una contractació temporal inicial d'un any a jornada completa en horari de matí i tarda. Una segona oferta ens arriba des de Cornellà de Llobregat, on una important empresa del sector d'assegurances precisa incorporar un tècnica júnior en comptabilitat. Es requereix formació en ADE, ciències econòmiques, ciències actuarials, matemàtiques o similars, així com una sòlida base de coneixements comptables, eines ofimàtiques i un bon nivell d'anglès. S'ofereix contractació indefinida en jornada completa. I finalitzem amb una oferta per la província de Girona, on se'n sol·licita un perfil de tècnica de desenvolupament social i formació per a un important centre especial de treball. Entre les tasques estarien les d'atendre els treballadors, treballadores amb discapacitat, detecció de necessitats, protocol d'acollida, així com gestions relacionades amb les subvencions i de caràcter administratiu. Es requereix formació en psicologia, treball social, psicopedagogia o educació social, així com vehicle propi. S'ofereix una jornada parcial de 20 hores i contracte d'un any. Us recordem que aquestes ofertes laborals s'adrecen a persones en situació d'atur que tinguin un certificat de disminució en un percentatge igual o superior al 33%, o bé tenir reconeguda una incapacitat permanent en grau de total, absoluta o gran invalidesa. Ja podeu trobar totes aquestes ofertes i moltes més a la nostra pàgina web www.portalento.es. Salutacions des de FSC Inserta i ens escoltem la setmana vinent.
Moltíssimes gràcies, Dolors. 93-238-49-49, telèfon d'Inserta Catalunya, 93-238-49-49. Continuem amb més continguts.
Catalunya sense barreres. Passa una estona en bona companyia, amb Anna Hernández.
I abans d'encetar la tertúlia de cadiraires, la Montse Faus ens porta una nova informació relacionada amb les reivindicacions d'ECOM en contra del copagament.
ECOM demana al govern català la retirada de l'ordre de copagament i l'emplaça a seure per conjuntament crear un nou model de copagament més just amb les persones. Com a màxim representant de les associacions i persones amb discapacitat física a Catalunya, ECOM considera que aquesta nova ordre no fa més que agreujar la situació en fixar un nou model de copagament que carrega encara més les aportacions a fer per part del beneficiari i no té en consideració el greuge econòmic comparatiu de les persones amb discapacitat. Per l'afectació que ja es preveu que aquesta ordre tindrà i per la vulneració que la seva aplicació suposa a drets fonamentals reconeguts a la Convenció dels Drets de les Persones amb Discapacitat de l'ONU, ECOM exigeix al govern català que retiri aquesta ordre i l'emplaça a obrir un veritable diàleg amb tots els agents implicats per reflexionar detinguda i conjuntament un nou plantejament del sistema de copagament, amb paràmetres assumibles que permetin seguir garantint el benestar de les persones i el foment de la seva autonomia personal. Més informació a www.ecom.cat.
Bé, doncs ja hi som dins del temps de tertúlia, on avui estic especialment feliç, perquè Tinc 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadiraires a l'estudi. Hem fet de tot aquí. Si ens veies el director de ràdio, Estel Moura, a la taula, ja ho he dit per antena, ja ho saps, director, perquè aquí s'han d'encaixar les persones. Juan José Moro, Xavi Fauré, Petra Bonzueta, Maria Dolors López, Montserrat Segarra i Aitor Martínez de Lecea. Bona tarda.
Buenas tardes, bona tarda.
I només em saludes tu, la resta muts. Sí que estem bé. A veure, i sou als estudis o no?
Hola, Anna.
Sou aquí, no? No sé si tinc overbooking perquè avui parlem de pensions. És per això que heu vingut tots alhora?
Al punt de sí.
O ha estat coincidència?
¿Para
quejaros de qué?
De que no recibimos pensiones adecuadas.
No sé si és així. Vinga, expliqueu una cosa. Qui de vosaltres té una pensió?
Jo també.
Jo no.
Només tu no en tens?
No, jo soy trabajador, soy autónomo. Uh-huh. Y bueno, recibo pensión.
En el cas de les persones que teniu pensions, clar, a grans trets, les pensions poden ser contributives per a aquelles persones que han cotitzat a la Seguretat Social o no contributives, si és que no han cotitzat mai. En el vostre cas, com és la pensió?
Contributiva.
De jubilació.
Contributiva.
En el teu cas, de jubilació.
Sí, de prejubilació.
Uh-huh. Val, però coneixeu persones amb discapacitat que tenen pensions no contributives?
Sí, tant. Moltes.
Com és aquesta Mucha realitat? Por, sí. Molt diferent, eh?
Claro, a veces por el tema de la discapacidad no han tenido posibilidad de estar en el mundo laboral. Muchos años cotizando y se ven que, bueno, claro, cuando le llega la hora de la jubilación, pues se quedan con las pensiones mínimas.
¿De quines quantitats coneixeu?
Hablamos de 400 euros.
400 euros, 500 como mucho. Como mucho.
Sí, la no contributiva es 400 euros. Era la que yo recibí cuando tuve el accidente, por el hecho de que, como había estado viviendo en el extranjero, pues no había cotizado los años suficientes aquí. Y justo en ese momento estaba en un impasse que no tenía. Estaba trabajando por mi cuenta, arreglando un piso y tal. Y sí, la pensión hoy por hoy es de 400 euros, de esa, la no contributiva.
Bé, en el cas de la contributiva, depèn del que hagis cotitzat, entenc, no?
Sí.
Expliqueu-me.
En principi, sí. Crec que abans, quan jo vaig tindre, era un mínim de 10 anys cotitzats per poder cobrar-la. Ara no sé com està el tema.
Sí, jo crec que és lo mismo. ¿Sí?
No, ara no.
Jo
crec que van per 15 anys o incluso más de cotització. Sí.
Però, siendo por enfermedad...
Que per a la persona con discapacitat sí que le hacen una aplicació más corta del tiempo de cotització.
Sí, 15. Jo, a mi també, quan vaig prejubilar per incapacitat, em van demanar tenir 15 anys. Que els tenia justos.
En mi caso era, yo creo que fueron 9. Yo me jubilé con 61.
Claro, pero ya hace muchos
años.
Claro,
pero depende en qué convenio y cómo estás. Yo, como estaba en Hacienda y ya llevaba más de 25 años cotizados, entonces sí que me dieron la gran invalidez, que era el 100% de lo que ganaba, más un 50% porque lo necesitaba por ayuda. Però, claro, eso no és l'habitual. I, además, fue en un moment que sí que ho vaig poder fer. Fa 9 anys que ara, m'imagino que en totes aquestes coses ja no les donaran tan fàcilment com me la van donar a mi.
Tu, Maria Dolors, tens una pensió per jubilació, per incapacitat.
Sí.
Més recent, d'obtenció més recent.
Sí, bueno, fa uns 10-11 anys.
També.
Sí. Jo treballava de mestra, era funcionària, i llavors, quan em vaig posar pitjor de la postpolio, ja no podia fer la tasca, malauradament, perquè m'encantava, i després d'unes baixes, em van proposar per passar el que ells diuen classes passives. Sí. Llavors, és la jubilació.
Però per això, perquè totes dues, tu i jo, érem funcionàries, que no en molts casos passa i tenen tanta bona retribució.
I, sortosament, puc dir que en aquest cas estic bé, vull dir, estic cobrant el mateix que cobrava quan estava en actiu, sense pujades, evidentment, està congelat, però comparat amb aquests que en tinc molts de companys que cobren la no contributiva de 400 euros, pues han de fer miracles, realment miracles. Bueno, no pots viure amb
això. En aquest cas, el ser funcionari vam agafar el moment bo.
Som privilegiades,
comparades. Vam agafar el moment bo, perquè ara no seria així.
Uh-huh. La resta, també,
sí.
Petra era funcionària.
No, jo treballava en una empresa privada, havia treballat 40 anys i me jubilé per enfermedad. Entonces cobras el 100% de la jubilació.
Uh-huh. I en el meu cas era autònom, és un altre cas, perquè l'autònom cobre uns 600 i pico euros al mes. Clar, que jo he demanat cap d'uns anys la gran invalidesa també, me l'han donat i llavors cobro més, però en principi l'autònom està molt mal pagat, també.
Persones amb discapacitat que són autònomes, arriba el moment de demanar la seva pensió per diferents motius, i queden també unes pensions 100, bastant 100, baixes. 100, 100, 100. En funció de la cotització que hagin
però, tingut, però, normalment cotitzem, o cotitza la majoria de gent poc, el mínim. Llavors queda això com 600 i algo.
Sí, sí, sí.
Sí, a ver, las la personas que estamos aquí creo que no somos representativas porque tenemos una pensión más o menos digna, ¿no? Yo creo que en general todas las personas que tienen una discapacidad pues tienen pensiones contributivas porque no han tenido la posibilidad de estar muchos años trabajando, por lo tanto no muchos años cotizando y entonces, claro, la pensión que le queda es mínima.
Sobretot a les més recents, diguéssim, no?
I les anteriors, també.
I les anteriors, clar.
Si no has cotizado, te queda muy poco. O sea, queda muy poco. Y después, claro, es otro tema aparte, que es lo de la ley de dependencia. La gente tenía una compensación, como ahora lo están bajando tanto, pues hay gente que
casi,
está pasando...
Casi la han suprimido, casi la están suprimiendo la ley de dependencia, ¿eh?
Verdaderamente miseria. O sea,
Aitor està treballant, per tant, no sé... Però has tingut una pensió no contributiva. També saps el que és tenir uns ingressos molt reduïts. El dia de demà, com te'l planteges quan escoltes els teus companys?
Bueno, veo... Conozco la situación desde hace años y sé que es así. En mi caso, claro, era imposible sobrevivir con 400 euros. Lo cual, si te digo, yo siempre veo las cosas de una forma un poco positiva... Eso me obligó a que me tuviera que buscar la vida, a que siguiera trabajando, a que me olvidara de quejarme, de lloriquear porque estaba en silla de ruedas y ponerme a trabajar porque no me quedaba otra. Con lo cual, mira, fue positivo.
¿Y te ha anat bé la feina?
No, la verdad que no, está siendo muy difícil, sobre todo hoy por hoy, pero bueno, ha ido bien la temporada, sí, y seguimos ahí todavía, menos mal.
Tú la positivitat mai la perds.
Espero que no, a veces sí, pero bueno, hay que luchar para no perderla, sí.
Escolteu-me, ¿y cómo es un proceso de obtención de una pensión? És una cosa llarga, cada cop és més àgil...
Sí, tens que fer un procés, eh? Tens que fer... Jo, en el meu cas, vaig tindre que anar a la baixa, després passes inspeccions, porta tot de certificats, intentes, esclar, que et vegin que tu ja no... Almenys en el meu cas, que ja no pots caminar, que ja no pots fer el que feies laboralment, i la veritat és, per el meu cas, encara va ser bastant ràpida. Però conec casos de que costa molt i molt i molt.
Sí, és el que diu la Montse, és llarg i és dificultós, perquè has de justificar, evidentment, que el que tens ho has de poder demostrar mèdicament.
Exacte, perquè com aparentment no te se nota, sí. Almenys en alguns casos...
En alguns casos, clar.
En alguns casos, hasta que no vas sentada... jo, hasta que no vaig anar sentada en cadira de rodes, llavors no van veure que realment no me podia bellugar.
En el meu cas i altres companys que tenien, igual que jo, seqüeles de polio, és si de cas més complicat perquè d'entrada et diuen bé, vostè ja ho tenia això quan va entrar a treballar.
Exacte.
Llavors has de demostrar que és la segona part de la malaltia. No?
D'entrada el tribunal no et creu.
Clar, d'entrada
ho has de demostrar tot plegat.
I fins fa relativament pocs anys que s'ha reconegut per l'OMS i aquí en el Goodman fan una prova que és un martiri, que són electromiografies tot de punxades, però aquesta és l'única prova que té una base per demostrar que tens la postpòlio, que estan morint les neurones i amb això vas al tribunal.
Sí, que va progressant la polio, que encara que tu vas a treballar...
És com si t'agafés una segona vegada. Ja. O sigui, al cap de 40 o 45 anys es moren.
En el caso de las distrofias,
¿sí?
Como son enfermedades que no tienen tratamiento, con el informe del neurólogo, de la neuróloga, que acredite verdaderamente que tú estás enfermo, no hay problema, ¿eh? La discapacidad la dan.
Clar, depèn del cas, no? De la discapacitat, del motiu pel qual es té una discapacitat. Pensem també en malalties neurodegeneratives, que al començament presenten una cara i van evolucionant d'una forma o d'una altra, no?
Però com no és evident, no es veu molt, aparentment.
El meu cas és que va ser fàcil, inclús sorprenent, perquè ja tenia l'advocat preparat i no va caler.
Sí. Va ser vas convèncer el tribunal, no?
Tant l'absoluta com la gran minusvalia, igual, va ser facilíssim. O sigui, jo vaig al·lucinar.
I ràpid, en temps,
Xavi. I sé que el problema...
No, yo pienso que aunque suene mal, la facilidad te la dan a medida de cómo esté la caja de llena de la Seguridad Social. Los que estamos aquí tuvimos suerte de que estamos hablando de que nos dieron la invalidez hace... 10, 12,
sí, en eso te doy la razón, porque ahora no sería así.
Y lo que es, sí. Vamos, inclasificable, es el tema de que a lo mejor antes se daban con más facilidad que y sin embargo, ahora que hay dinero, a muchas personas que de verdad necesitan esa pensión porque no pueden trabajar, pues le ponen muchísimas dificultades porque la caja ahora está vacía.
Claro. Ya.
Sí. Algo de eso hay.
I han d'anar reclamant, han d'anar buscant advocats, gastant-se en diners que a priori tampoc no tens. Sense saber si el resultat serà positiu o no.
Mm-hmm. Així és la cosa. Vosaltres ho visqueu d'aquesta manera. Ho estic vivint d'aquesta manera.
Sí. La persona que tiene suerte y trabajas, o sea, que tu enfermedad no avanza siendo muy joven, no tienes problema. Yo me jubilé a los 61 años, pues era una edad ya que era la edad de jubilación. Pues claro, no te ponen pegas, es que no te las pueden poner primero porque has cotizado muchos años y después por la enfermedad que no sirve para nada.
En el cas de les persones amb discapacitat, la jubilació està anticipada. Sí. No és al 67 anys.
No. Jo me la vaig fer al 60.
Cuando tú puedes demostrar que ya no eres una persona para trabajar.
No, però la jubilació, demanar la jubilació, jubilar-te abans del temps que toca.
Claro, porque lo haces
por discapacitat, ¿eh?
Claro,
por la incapacitat, per la malaltia o la discapacitat que tinguis.
Mm-hmm. ¿Tu ho sabries, això?
No, no sabria. Pero lo que quería decir, una cosa que también, que bueno, es una cosa especial que me pasó a mí hace 2 años, cuando falleció mi padre, que por el hecho de ir en silla de ruedas, me dieron una pensión de orfandad, de 160 euros, una cosa así. Pero bueno, que me hace entrar dentro del grupo de los pensionistas, con lo cual me ahorro un montón de dinero en medicación, no tengo que pagar toda la medicación al 100% como tendría que pagarla como autónomo. Ahora, lo que yo encontré curioso fue eso, de que yo estaba pagando autónomos y ganándome la vida, y me dieron ese dinero extra, que todavía no lo entiendo muy bien, pero no voy a decir que no, a él.
Y a mí es el tema de las receptas, ¿no?, del claro, que dius.
Fenomenal, sobre todo por eso, y la tarjeta rosa para el transporte público y cosas de esas que no tendría como autónomo.
Uh-huh. Llavors, sabeu que hi ha alguns casos que cobrar una pensió és compatible amb treballar.
No estoy seguro en eso, ya no lo
sí,
conozco.
Claro, cuando la incapacidad es o permanente o absoluta o la gran invalidez, ¿no? Cuando es permanente, sí, que esa incapacidad te deja, o sea, no puedes trabajar en según qué cosas, pero sí que puedes trabajar en otras.
No pots treballar, en la mateixa àrea o àmbit que tu feies quan estaves en actiu. Llavors has de fer-ho amb una altra branca diferent.
Pero después la pensión es mucho más pequeña la que cobras, por eso te dejan trabajar.
Claro.
La cuantía es mucho menor.
Penseu que les persones amb discapacitat estan informades de tot el tema, del procés d'obtenir una pensió, dels tipus de pensió que hi ha, o ajudes...
No. Això hasta que no arribes...
Hay muchísima gente que tiene una discapacidad importante de cualquier tipo, física, psíquica, del que sea, y no lo saben, hacen vida normal o vida normal a su forma, porque viven en casa, no trabajan, no hacen nada, y igual están, por ejemplo, si conozco gente con problemas psíquicos que deberían estar recibiendo una pensión, pero que no tienen ni idea ni que tienen que ir a donde tienen que ir y pasar ese tribunal y ese tipo de cosas para recibir, por ejemplo, la tarjeta de aparcamiento o cosas de estas, ¿no?
Sí. ¿Qué te ha pasado?
Sí, yo creo que hay muchas personas que no están informadas y bueno, yo también lo digo, que da la casualidad que las personas que estamos aquí tenemos todos una pensión más o menos digna y qué casualidad que no hay ninguna persona que tenga aquí una pensión no contributiva o que tenga los problemas que no tenemos nosotros, ¿no? Que yo creo que hay mucha invisibilidad, que no le llegan esta comunicación para saber cuáles son sus derechos.
No, Aitor t'ha comentat que ell sí que va tenir durant un temps una pensió no contributiva.
Sí, però normalment no.
Sí, y lo mío fue fácil también, igual que Xavi, que más que nada porque yo tuve un accidente, con lo cual fue llegar al tribunal ese y decirles, mire, voy a enseñar ruedas, le enseñé el certificado de que había tenido esa lesión, la radiografía, las cosas, y enseguida me lo dieron, no tuve problema. Eso sí, tú vives con esa pensión, o sea, si puedes vivir con esa pensión de 400 euros, en su día eran 300 hace 10 años, y si te pones a trabajar, la pierdes automáticamente. Pero parece ser que cuando vuelves a... Si por lo que sea dejas el trabajo o pierdes el trabajo, esa pensión la recuperas desde ese momento. O lo empiezan a estudiar y luego te lo pagan con carácter retroactivo.
Bé, doncs, fins aquí una miqueta la conversa que hem tingut sobre el tema de pensions, que ens serveix, com diu el Juanjo, per veure que la poca visibilitat, sobretot de la gent que té dificultats, no? I el paper de les entitats, suposo, per assessorar les persones, també, no?
Oh, sí, també debería de estar este punto en el tema de, de les associacions que atienden a persones amb discapacitat.
Molt bé, companys, al desembre us torno a esperar. Us proposo com a tema anar d'espectacle.
Molt bé.
Perquè ja que serà Nadal, pues, estem una mica més alegres, no? Ja ens hem gastat tot el diner, els diners de la pensió, pues, parlarem d'espectacles.
Pues aquí estarem al desembre.
Vinga, Juanjo, Xavi, Petra, Maria Dolors, Montse i Aitor. Fins desembre, que vagi molt bé, companys.
Adéu. Adéu.
Nosaltres tornem el proper cap de setmana, amics i amigues oients. Mentrestant, sigueu persones felices i solidàries.
Catalunya sense barreres, un programa de la Fundació 11 i el Fons Social Europeu, amb la direcció d'Anna Hernández. Els de música, els d'actualitat, els d'entrevistes, els de reflexió, els d'oci, tots els programes de Ràdio Estel al servei Ràdio a la Carta de radioestel.cat. Escolta'ns quan a tu et vingui de gust.